és la Laura. Com ja us hem avisat aquest matí, atesa les circumstàncies de Rodalies, les circumstàncies vergonyoses de Rosalia, de Rodalies, que va ser la Paula Rosalia. No ens expliquem més, però hem hagut d'anul·lar la sortida aquesta de veure l'exposició de Sorolla. Els tornarem els diners a partir de la setmana que ve, els que hàgiu pagat de la sortida aquesta, us tornem els diners a partir de la setmana que ve. Recordeu també que tenim pendent, per també les mateixes circumstàncies de Rodalies, la visita al Gòtic Civil de Barcelona, que aquesta doncs la farem el 15 de maig. Però si de casa uniu de dins-se, si realment aquest dia us va bé o si algú que no li va bé, aleshores també tornaríem a l'import. Per la sortida que tenim al castell de Montesquieu i al Museu del Coure, que farem el 19 de març, com que hi ha hagut molta demanda, anirem a autocar, evidentment, per tant no tindrem aquest problema, hem obert una segona pel 27 de març. Si algú està interessat, doncs que també ens ho digui. I ara doncs també una de les activitats que fem l'aula cada any és el febrer musical, que començarà aquest divendres. Sabeu que tots els divendres del mes de febrer doncs fem el que diem el febrer musical, que començarem amb el Pere Andreu Geriot Ventura, que ens parlarà del Glenn Gould, el pianista que va desafiar les convencions. Això ho farem a la sala Josep Maria Arnau del Calissai. Recordeu que serà a la sala Josep Maria Arnau del Calissai a les 6 de la tarda. I com sempre, que recordem, sisplau, els mòbils, sisplau, silenci, sisplau. Bé, i ara anem per la conferència d'avui amb la Begoña Aran Corbella, doctora en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va treballar al laboratori de fecundació in vitro de l'Institut Universitari de Xeus. També va ser coordinadora del Banc de Línies Cel·lulars del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona. També va ser responsable del projecte de l'Oficina de Suport a les Teràpies Avançades de l'Organització Catalana de Transplantaments. I a partir del 2015 s'incorpora al Banc de Línies Cel·lulars del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona per treballar en el projecte europeu sobre cèl·lules mare, projecte finançat per la Comunitat Europea. I avui precisament la doctora Begoña Aran ens parlarà de les cèl·lules mares pluripotents. Què podem fer amb elles? Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Mercè, per aquesta presentació. I bueno, abans de començar, dir-vos que estic encantada d'estar aquí. A mi m'agrada molt explicar quina és la nostra feina en el Banc de Línies Cel·lulars de l'IDIBEN, en el programa de medicina regenerativa, però especialment estic molt contenta d'estar aquí avui perquè no sóc aranyenca, però jo m'hi considero, amb el vostre permís, perquè jo he passat tots els estius de la meva infància aquí a Arenys, encara vinc sempre que puc. La meva família té una casa al carrer d'Amunt, des de fa com 4 o 5 generacions, o sigui que la veritat és que em fa una especial il·lusió estar aquí avui amb tots vosaltres. Bueno, i comencem, us explicaré una miqueta què són aquestes cèl·lules per mi apassionats, que són les cèl·lules mare, i que són els tipus de cèl·lules amb les que treballem en el Banc de Línies Cel·lulars, com us deia, en el nivell. Aquí veieu una miqueta l'esquema del que serà aquestes xerrades, quins són els tipus de cèl·lules mare i com les obtenim i sobretot per què serveixen, que jo crec que és el més important i el que més us pot interessar a vosaltres. Bueno, abans que res, si estem parlant de cèl·lules mare, hem de saber què és una cèl·lula mare. Una cèl·lula mare, com el seu propi nom indica, és la cèl·lula, són les cèl·lules de les quals provenen tots els diferents tipus de cèl·lules que tenim en el nostre organisme. Nosaltres tenim més de 200 tipus de cèl·lules diferents en el nostre cos, que no vol dir que tinguem 200 cèl·lules, tenim milions i milions, però tenim 200 tipus diferents. I les cèl·lules mare són les cèl·lules de les quals venen tots aquests 200 tipus de cèl·lules diferents. Tenen dues característiques molt molt importants i que són les característiques que fan que siguin tan especials. I serà del que estarem parlant durant tota la xerrada. La primera propietat, la primera característica, és que tenen una capacitat d'autorenovar-se. És a dir, una cèl·lula mare es pot dividir en dues cèl·lules mare, exactament igual que elles, que es podran dividir en dues cèl·lules mare exactament igual, i així es poden anar multiplicant i multiplicant i autorenovant-se en principi indefinidament. Però també, i aquí ja passo a la segona característica, aquesta cèl·lula mare, en un moment donat, si les tenim en el laboratori, segons les condicions de cultiu, segons com les cultivem en el laboratori, o durant el desenvolupament embrionari de l'embrió, com ja veurem més endavant, aquesta cèl·lula es pot començar, nosaltres diem diferenciar, diferenciar vol dir transformar-se, convertir-se en una cèl·lula que diem especialitzada. O sigui, ja no és una cèl·lula mare, és una neurona, una cèl·lula de la sang, una cèl·lula de la pell, de l'intestí, etc. Per tant, tenim dues característiques principals. Aquesta capacitat d'anar-se multiplicant i aquesta capacitat de transformar-se o diferenciar-se amb aquests 200 tipus cel·lulars que dèiem que tenim en el nostre organisme. Hi ha diferents tipus de cèl·lules mare. Veurem una miqueta quins són. Les cèl·lules mare embrionàries, les fetals, les adultes i unes cèl·lules que no trobem enlloc però que les podem generar en el laboratori, com ja veurem més endavant, que són les cèl·lules mare de pluripotència induïda. Avui parlarem sobretot d'aquestes dues, d'aquests dos tipus, que són amb els que treballem nosaltres en el laboratori, són les que conec i de les que us puc explicar més coses. Són les cèl·lules mare embrionàries i aquestes cèl·lules que us deia que generem nosaltres en el laboratori. Però farem un repàs a tots els tipus perquè tingueu una mica clar què és cada cosa. Com us deia, tenim cèl·lules mare embrionàries, aquestes són les cèl·lules que trobem en els embrions. Això és una imatge d'un embrió humà d'uns 5 o 6 dies. I aquí, en aquesta estructura rodoneta, trobem aquestes cèl·lules mare embrionàries. Si aquest embrió que està en la matriu d'una dona comença a desenvolupar-se, tindrem un fetus i aquí ja tenim cèl·lules mare fetals. Segur que tots heu sentit parlar de les cèl·lules de sang, de cordó umbilical, que es fan trasplantaments. Això són cèl·lules mare fetals. També tenim cèl·lules mare adultes. En molts dels nostres òrgans i teixits tenim cèl·lules mare adultes. Són un tipus de cèl·lules que són mare, o sigui, són indiferenciades, encara no s'han especialitzat, però que els tenim en els nostres teixits i en els nostres òrgans perquè serveixin de recanvi. Per exemple, la pell. La pell, vosaltres sabeu que constantment estem perdent cèl·lules de la pell. Constantment estem generant pell. Doncs les cèl·lules encarregades d'anar fent aquest recanvi són les cèl·lules mare de la pell. I s'han trobat a molts òrgans. I després tenim aquest altre tipus que us deia, que generem en el laboratori, que ja també parlarem més endavant, les cèl·lules mare de pluripotència induïda. Fem un repàs a les cèl·lules mare adultes. Com us deia, són les cèl·lules que es troben en els teixits i òrgans adults i són capaces d'anar renovant, o sigui, la seva funció és anar renovant aquest òrgan i aquest teixit. Aquestes cèl·lules poden diferenciar-se, poden transformar-se als tipus cel·lulars, els tipus de cèl·lula que es troben en aquell teixit. Per exemple, les cèl·lules mare del cervell es poden transformar en totes les neurones que trobem en el cervell, però no es poden transformar en cèl·lules de la sang, per exemple. Per això diem que són multipotents. Tenen certa potència, però no són pluripotents com les que us comentava abans. Es troben, com us deia, a molts òrgans, a medula òssia, al mandós, al pàncreas, al cervell, a la pell, a la sang, a molts òrgans. Les cèl·lules mare adultes ja fa molts i molts anys que s'estan utilitzant per tractar algunes malalties. Segur que heu sentit parlar dels trasplantaments de cèl·lules de moll d'os, de medula òssia. El primer trasplantament d'aquest tipus de cèl·lules es va fer ja fa molts i molts anys, en el 1959. Es va extreure cèl·lules del moll d'os d'un pacient per trasplantar-ho amb un altre. Si no m'equivoco, era el seu germà bessó. I s'utilitzen sobretot per tractar malalties de la sang, leucèmies i altres malalties de la sang. No serveixen per tractar qualsevol malaltia. Serveixen per tractar aquestes malalties, també s'utilitzen a vegades per fer, per exemple, trasplantaments de pell, agafant cèl·lules mare adultes de la pell, es pot crear trossos de pell en el laboratori per tractar cremats, i alguna indicació més. Això les cèl·lules mare adultes. Les cèl·lules mare fetals, com us deia, són les que trobem en els teixits fetals. També es poden diferenciar, transformar alguns tipus cel·lulars, però no a tots. Per això diem que són multipotents també, com les de moll d'os, com les adultes. I s'utilitzen també ja per tractar, des de fa molts anys, des del 1989 que es va fer el primer trasplantament, s'utilitzen també per tractar el mateix tipus de malaltia que les del moll d'os, sobretot per leucèmies i malalties de la sang. L'avantatge d'utilitzar aquestes cèl·lules és que, clar, pel donant és risc zero. La sang de cordó umbilical, si no s'utilitza, es llença. La desavantatge és que hi ha poques cèl·lules amb un cordó de sang umbilical. I un altre avantatge també és que no produeix tant rebuig com les cèl·lules mare adultes. Això són exemples de tractament amb aquest tipus de cèl·lules. I ara ja centrem-nos ja en les cèl·lules mare pluripotents, que són les que parlarem en la resta de la xerrada. Com us deia, aquí tenim les cèl·lules mare embrionàries, això és un embrió. Aquí tenim una estructura rodoneta, que és la massa cel·lular interna, que és on trobem aquestes cèl·lules mare pluripotents. I aquí sí que els diríem pluripotents i no multipotents, perquè aquestes cèl·lules sí que es poden diferenciar a tots els tipus cel·lulars que trobem en l'organisme. Això és un embrió. Si aquest embrió estigués o el transferim a la matriu d'una dona, aquesta estructura, aquesta massa cel·lular interna, donaria lloc al fetus. I aquesta altra estructura que l'envolta, que és el trofectoder, donaria lloc a les cobertes extraembrionàries, a la placenta i a les cobertes que envolten el fetus. Per tant, aquestes cèl·lules, la seva funció és fer un organisme, primer és un embrió, un fetus, i finalment un nadó, que creixerà i farà una persona adulta. Per tant, la seva funció ja és donar lloc a totes les cèl·lules d'un organisme. És la seva feina. Per tant, són pluripotents. Si nosaltres, aquestes cèl·lules de la massa cel·lular interna d'un embrió, les cultivem en el laboratori, evidentment que no tindrem un fetus, però sí que podem, recordant aquella característica que us he dit, que es poden anar multiplicant i multiplicant, sabem com fer-ho per anar-les multiplicant en el laboratori. I cada vegada tenim més, i les podem fer amb elles, ja veureu que podem fer moltes coses, amb aquestes cèl·lules que seran mare, encara no s'han diferenciat. Però també sabem, imitant el que passa durant el desenvolupament embrionari, sabem en el laboratori com fer-ho per transformar aquestes cèl·lules que són mare en cèl·lules totalment diferenciades, en cèl·lules de la sang, en neurones, en cèl·lules de la pell, etc. I això, d'aquest procés, que us en porto aquí en què consisteix, perquè estarem parlant tota l'estona, aquest procés de diferenciació, que és el procés mitjançant el qual una cèl·lula mare es transforma en una cèl·lula totalment especialitzada. I aquest procés té lloc gràcies a canvis en els gens d'aquestes cèl·lules. S'expressen gens en lloc de cèl·lules mare, s'expressen gens de cèl·lula de la pell o de neurona, etc. Estarem parlant tota l'estona d'aquest procés de diferenciació. La primera vegada que es va aconseguir obtenir en el laboratori una línia celular de cèl·lules mare embrionàries va ser en el 81, teniu aquí l'article, i va ser amb cèl·lules de ratolí, a partir d'embrions de ratolí. I no va ser fins bastants anys més tard, en el 98, que el doctor Thompson va aconseguir la primera línia de cèl·lules mare embrionàries humanes a partir d'un embrió humà. En aquell moment, aquest descobriment, posada a punt d'aquesta metodologia, es va veure que era tan important que el doctor Thompson va ser portada del Time. Ja sabeu que no tothom aconsegueix ser portada del Time. Va ser com una revolució. En aquell moment, molts laboratoris que treballaven amb cèl·lules, amb cultius cel·lulars, van començar a intentar treballar amb aquestes cèl·lules per una cosa que segur que a vosaltres se us ha acudit i és evident. Si nosaltres podem tenir en el laboratori unes cèl·lules que es van multiplicant i no s'acaben mai, i les anem multiplicant i multiplicant i multiplicant, i a més sabem com transformar-les en diferents tipus de cèl·lules, el primer que se'ns acudeix és tenir una font de recanvi de cèl·lules per curar moltes malalties. I així és. El que passa és que quan Thompson va publicar les seves cèl·lules, tothom va pensar que en 4 dies tindríem aquí la solució a moltes malalties, i això està sent una mica més llarg del que ens semblava en un principi, però després més endavant ja veureu que sí que hi ha molts assajos clínics amb resultats en aquest sentit. El que sí que està sent una revolució i que ja tenim molts i molts resultats és per la utilització d'aquestes cèl·lules per fer recerca bàsica en el laboratori. Ens van molt bé per estudiar si un component és tòxic o no. Tenim cèl·lules humanes en el laboratori, podem posar si un component, un medicament, un cosmètic és tòxic o no. També ens serveix molt per fer estudis d'aquest procés de diferenciació que us comentava, per fer estudis del desenvolupament, per fer estudis d'expressió gènica i sobretot com a models de malalties, que també veurem més endavant. I com ho fem per obtenir aquestes línies de cèl·lules mare embrionàries? Per obtenir aquestes línies de cèl·lules mare embrionàries, el primer que necessitem són embrions. En el nostre país i en la majoria dels països d'Europa, la llei no permet fer embrions expressament per recerca. És a dir, no podem agafar òvuls d'una donant i espermatozoides d'un donant i fecundar-los en el laboratori per fer recerca. Això la llei no ho permet. Però sí que ens permet utilitzar els embrions que estan congelats en els centres de reproducció assistida i que els seus progenitors ja no els necessiten. Ja no els necessiten perquè potser doncs, ja tenen els fills que volien o per la circumstància que fos, una de les opcions que tenen és donar aquests embrions per fer recerca. I aquests són els embrions que nosaltres utilitzem per obtenir cèl·lules mare embrionàries. Aquí veieu una mica les imatges. A partir d'un embrió aïllem aquesta massa cel·lular interna, aquesta zona que us comentava compactada que tenim les cèl·lules mare pluripotents, les cultivem en el laboratori, bueno, veiem que hi ha una petita colònia que va creixent, bueno, els detalls és el de menys, ja us ho poso perquè tingueu una idea d'on surt tot això, no? Fins que tenim aquí ja, tot això són moltes cèl·lules, aquestes cèl·lules són molt rodonetes i molt petitones, i bueno, en aquest moment ja veiem que tenim una línia de cèl·lules mare embrionàries que la podem anar cultivant i anar expandint en el laboratori i utilitzar-la per moltes coses. Us deia que també podem treballar amb un altre tipus de cèl·lules mare que també són pluripotents i que no trobem a cap embrió, a cap òrgan i a cap teixit, que les generem nosaltres en el laboratori. Us explico d'on venen. Ja l'any 2006, aquest investigador, que es diu Shinya Yamanaka, va demostrar que era capaç d'agafar cèl·lules de la pell, però no mare de la pell, no cèl·lules de la pell totalment especialitzades, i fer aquest procés de diferenciació que us deia enrere, aconseguir que fossin cèl·lules mare una altra vegada. Ara us explicaré una miqueta com ho va fer. Això ho va fer amb Ratolí en el 2006 i l'any següent, en el 2007, ja va aconseguir fer-ho amb cèl·lules humanes. Gràcies a l'aposta a punt d'aquestes metodologies li van donar el Premi Nobel de Medicina en el 2012. I què és el que va fer el doctor Yamanaka per aconseguir aquestes cèl·lules? Doncs va agafar una biòpsia de pell d'un pacient o d'un donant, va cultivar les cèl·lules de la pell, va posar en aquestes cèl·lules, va afegir una sèrie de gens i va veure que al cap de poques setmanes aquestes cèl·lules ja no eren aquestes cèl·lules de la pell que es diuen fibroblasts i que són llargues, sinó que eren unes cèl·lules que s'assemblaven moltíssim a les cèl·lules mare embrionàries. Va fer els seus tests i els seus anàlisis i va veure que sí, que eren unes cèl·lules molt semblants a les embrionàries, tenien les mateixes propietats, es podien anar multiplicant indefinidament i es podien diferenciar a diferents tipus cel·lulars. Bueno, aquesta descoberta va ser molt important, sobretot per dues coses. Una, que ja no necessitem embrions per obtenir aquestes cèl·lules mare pluripotents, podem obtenir-los a partir d'altres tipus de cèl·lules, i sobretot que podem obtenir el que es diu línies cèl·lules pacient específiques. Què vol dir? Del propi pacient que volem tractar. Si nosaltres volem utilitzar aquestes cèl·lules per fer teràpia, per curar malalties, si utilitzem les del mateix pacient, no hi haurà rebuig. Segur que vosaltres heu sentit parlar de que quan hi ha donacions d'òrgans s'ha de buscar que el donant i el receptor siguin compatibles, no? Perquè no faci rebuig. Tot així, la persona que rep un òrgan ha de fer tractament per no fer aquest rebuig. Bueno, doncs si les cèl·lules són del propi pacient, aquest rebuig ja no hi és. Per tant, era una avantatge molt important que ja veurem més endavant, que potser no ho era tant, però en principi són les dues dates que realment van fer que tothom veiés que aquest descobriment era molt important. Pues el que havia fet el doctor Yamanaka era, recordeu el procés de diferenciació, pues ell havia fet això. Havia anat al revés. Aquestes cèl·lules, que eren totalment especialitzades, havien anat enrere i eren cèl·lules com si vinguessin d'un embrió. Aquest procés es diu reprogramació. I per això aquestes cèl·lules se li diuen cèl·lules de pluripotència o de reprogramació induïda, perquè l'hem induït nosaltres en el laboratori, no existeixen enlloc més. Bueno, com us deia, doncs els mateixos canvis d'expressió, els mateixos canvis en els gens que tenen lloc durant la diferenciació, ara tenen els mateixos, però al revés. Fem el camí al revés. Se m'entén?
Sí.
És una mica complicat, però... Per tant, tenim dues maneres d'aconseguir recanvis de cèl·lules. Una, a partir dels embrions, si les utilitzem per fer teràpia, per tractar malalts, haurem de vigilar amb el rebuig, i haurem de fer tractament supressor o el que sigui, o també podem obtenir aquestes cèl·lules de cèl·lules adultes del mateix pacient que vulguem tractar o d'una altra. Tenim dues maneres d'aconseguir aquestes cèl·lules, que la veritat és que són molt i molt semblants. Si nosaltres les cultivem en el laboratori com a elles els agrada, com us deia, aquestes cèl·lules es multipliquen i no se'ns acaben mai. Nosaltres hem tingut unes cèl·lules en el laboratori que les vam tenir cultivant-se durant 5 anys les mateixes. Les anàvem passant de placa de cultiu, els anàvem donant el medi de cultiu que a elles els agrada per mantenir-se, i no van canviar. Eren cèl·lules mare com el primer dia. Bueno, les cultivem en el laboratori, sempre amb aquests aparells on treballem aquí dins, que hi ha un flux d'aire per evitar que es contaminin, perquè penseu que aquests medis de cultiu amb els que cultivem les cèl·lules són medis molt rics, llavors només que caigui qualsevol bacteri allà els encanta i creixen. Hem de treballar en condicions d'estabilitat. Les cèl·lules els ha d'estar a 37 graus, evidentment, com estan en el nostre organisme. Les cultivem en aquests incubadors a 37 graus, a 5% de CO2 i amb molta humitat, que són les, bueno, les condicions que a elles els agrada per mantenir-se d'aquesta manera. Aquestes cèl·lules, us he dit que anaven creixent, van creixent. Evidentment, el que podem fer amb elles també és congelar-les, per si les necessitem més endavant. A nosaltres, en el banc de línies cel·lulars de l'IDIBEL, som un dels tres nodos del Banco Nacional de Líneas Celulares, que és a nivell estatal, i nosaltres banquegem no només les línies que nosaltres generem, sinó les que generen altres investigadors, perquè a Espanya és obligatori. Quan generes una línia, tant sigui de cèl·lules mare embrionàries com aquestes, les de pluripotència induïda, que per abreviar-ho els diem IPS, per les sigles en anglès, és obligatori registrar-les en el Banco Nacional de Líneas Celulares, això és la web, i pots trobar totes les línies que s'han generat i que estan a la disposició de tots els investigadors que les necessitin. Ens les demanen, nosaltres les tenim congelades i els hi enviem en els investigadors que ens les demanen. Sempre primer en un projecte de recerca que ha de passar per un comitè d'ètica que decideix i autoritza o no fer el projecte de recerca que aquests investigadors vulguin fer. Per això ho deia, que es congelen i després les descongelem i poden continuar visquent la mar de bé. Bueno, un cop tenim ja aquestes cèl·lules pluripotents, com us deia, les podem anar diferenciant el que nosaltres vulguem, el que nosaltres necessitem. Aquí us poso, això és un esquema, F no vol dir res, jo he posat F de factor, o sigui, com ho fem per aconseguir la cèl·lula que nosaltres volem? Pues depèn del que li posem en el medi de cultiu, l'anem empenyent cap a una cèl·lula o una altra. Nosaltres sabem que afegint una sèrie de factors, poden ser vitamines, citoquines, factors de creixement, 50.000 coses diferents. Però en funció del que li afegim o traiem del medi de cultiu, l'anem empenyent a la cèl·lula que nosaltres volem. Passem d'una cèl·lula, evidentment, si nosaltres tenim una cèl·lula mare, no es divideix, pumba, i tenim dues neurones, de cop. És un procés una miqueta llarg. Per segons quina cèl·lula és més, dura més dies i per segons quina cèl·lula dura menys, no? Però és un procés continu, evidentment que no és de cop. Passem d'una cèl·lula mare pluripotent a multipotents i cada vegada ens anem acostant més progenitores i ja a la cèl·lula diferenciada que nosaltres volem. Això és un esquema que podeu aplicar a qualsevol tipus cel·lular. Per exemple, aquí nosaltres hem diferenciat cèl·lules mare a epiteli de retina. Això són cèl·lules de la retina. Amb un protocol determinat hem aconseguit empènyer-les cap a retina. O, a veure si aconsegueixo que funcioni, perquè, per exemple, aconseguim cèl·lules... Ai, perdoneu, que he tirat enrere abans d'hora. Aconseguim cèl·lules que bateguen, cèl·lules del cor, que poden ser molt útils per tractar pacients que han tingut, per exemple, un infart de miocardi. Tenia per aquí, tinc més vídeos, però que no he aconseguit incloure-us, però us els passo per separat. Això també... Com veieu, són cèl·lules que bateguen, són cèl·lules del cor, que les hem posat en un pegat, en un parche, per trasplantar-les, en aquest cas, era un projecte de recerca fet amb animals, per trasplantar-les a porquets, per veure si funcionaven per tractar potencialment a pacients amb un infart, per exemple. O també podem fer que bateguin d'aquesta manera, fent unes llàmines molt més grans. Això som, nosaltres podem diferenciar amb els tipus cel·lulars diferents. Jo aquí us poso potser uns quants exemples dels més macos i espectaculars. Això no és en temps real, Això és un timelapse, és una foto cada 10 minuts. O sigui, aquest vídeo en realitat duraria, és dos dies, que s'ha anat fent una foto cada 20 minuts o cada 10 minuts i anem veient que d'aquesta esfera surten aquestes cèl·lules que són neurones. En dos o tres dies anem obtenint aquestes neurones que venen de cèl·lules mare que tenim en el laboratori. Això són exemples perquè veieu que podem transformar-les en molts tipus cel·lulars diferents. I actualment cada vegada més hi ha més protocols i més maneres de diferenciar a diferents tipus cèl·lules. A veure, un segon que torno a posar. Vale. Pues bon, què? Un cop ja les tenim diferenciades, ja les tenim transformades, què podem fer amb aquestes cèl·lules? Ja us heu anat dient una mica, no? Podem fer recerca bàsica, podem saber moltes coses del desenvolupament embrionari, de com es diferencien aquestes cèl·lules, de quins gens expressen i quins no, d'assajos de toxicitat, com us comentava abans. També són molt útils com a models de malalties i, evidentment, per fer el que diem teràpia cel·lular, per trasplantar i poder tractar o intentar tractar algunes malalties. Investigació bàsica, com us deia, no? Biologia del desenvolupament, diferenciació, expressió gènica, això és el que nosaltres diem un organoid. Un organoid és com un òrgan, però en petitó, que nosaltres podem crear en el laboratori amb aquestes cèl·lules, diferenciant-les a diferents tipus cel·lulars d'aquell òrgan. Això és un organoid cerebral. Està format per totes les cèl·lules que formen el cervell. Evidentment, no és un cervell. No som capaces encara de crear un cervell en el laboratori. Però sí que som capaços de crear aquestes petites estructures que són molt útils per saber més coses sobre els diferents òrgans, el funcionament dels òrgans i sobretot per saber més coses de malalties relacionades amb aquests òrgans. Models de malalties. Aquestes cèl·lules són molt útils com a models de malalties, com us deia, sobretot les IPSs, més que les embrionàries, aquestes de pluripotència induïda. Imagineu que tenim un pacient, per exemple, un senyor que té Parkinson. I fem una biòpsia de pell, aquestes cèl·lules de la pell, les reprogramem, les convertim en cèl·lules mare de pluripotència induïda, que seran unes IPS especials, perquè venen d'un pacient. Seran unes IPS que tenen la mutació de Parkinson, per exemple. Si nosaltres les diferenciem a neurones dopaminèrgiques, que són les neurones que estan afectades per Parkinson, aquestes neurones no seran com les neurones d'unes IPS que venen d'un pacient sa, perquè venen d'un pacient que té la malaltia i les cèl·lules també la tenen. Per tant, comparant-les amb les neurones del pacient sa, podem saber moltes coses sobre la malaltia a nivell de les cèl·lules, de les neurones que produeixen aquesta malaltia, també a nivell molecular, què passa amb els gens i amb les molècules d'aquestes cèl·lules i inclús per intentar buscar tractament. Quan diem que són molt útils com a models de malalties, és això del que parlem. Aquest és l'exemple del Parkinson, però s'utilitzen IPS com a model de malalties per moltíssimes malalties diferents. Seguint en l'exemple del Parkinson, perquè veieu com són útils. Això és uns experiments que va fer una doctora del nostre centre. Ella va fer IPS de donants que estaven sans, de donants que tenien Parkinson, però que no tenien un origen genètic, no tenien cap mutació, i unes quantes de donants que sí que tenien aquesta mutació, que és la més freqüent en el Parkinson genètic, en l'hereditari. Va veure, per exemple, quan diferenciava aquestes IPS a neurones, va veure que en aquestes neurones s'acumulaven aquests agregats d'una proteïna que es diu sinucleïna, no més lo de menys, però va veure que aquesta acumulació d'aquesta proteïna la va observar en les línies, en les neurones que venien de pacients amb la mutació, però que pacients que tenien Parkinson, però no era genètic, no tenien aquesta proteïna, era igual que la dels pacients sans. Veieu com podem utilitzar-los per saber coses sobre la malaltia. Continuant amb el Parkinson, no? podríem saber coses sobre l'envelliment. Aquí vam veure que les neurones expressaven també una altra proteïna que s'expressa durant l'envelliment. En aquest cas, aquesta proteïna sí, els dos tipus de pacients de Parkinson expressaven més aquesta proteïna que no els controls, les IPS que venien, les neurones que venien de IPS de donants sans. Seguint amb l'envelliment, no? Això és una neurona tipus 1, que vol dir que està sana. Aquesta ja comença a envellir. Aquesta ja ha envellit molt, és tipus 3, que vol dir molt envellida. Pues aquesta investigadora va veure que, aquí veieu, els grisos, el gris són, indica la quantitat de neurones tipus 1, les sanes. El blau, quantitat de neurones que ja estan tipus 2, una mica envellides. I 3, ja les més envellides. Pues quan aquestes neurones dels diferents pacients tenien només 30 dies, totes estaven bé, totes eren sanes. Però després de 75 dies, les dels pacients sans, quasi totes continuaven sent sanes. Hi havia moltes grises, però les pacients amb Parkinson, veieu que hi ha moltes. Eren ja tipus 2, eren molt envellides, i sobretot les dels pacients amb la mutació eren tipus 3, molt envellides. Això és un exemple de del que podem fer per saber coses de diferents malalties amb aquestes cèl·lules. Us he posat l'exemple del Parkinson, però podríem dir qualsevol. Aquí us poso les línies que nosaltres tenim, que hem generat en el banc de línies cel·lulars de l'IDB. Tenim un total de 100, avui, ara per ara, 191 línies diferents de totes aquestes malalties. Tenim 51 que venen de donants sans, que les utilitzem per el que us deia, per comparar. Però mireu la quantitat de malalties diferents que podem estudiar utilitzant aquestes cèl·lules. Evidentment, aquestes cèl·lules que venen de pacients no les utilitzarem per trasplantar, perquè són cèl·lules malaltes, però sí que ens va molt bé per saber moltes coses de moltes malalties. I s'estan utilitzant a tot arreu, en moltíssims laboratoris, en aquest sentit, més que per fer teràpia. Com anem de temps, nen? I ja passant a la indicació estrella, no? El que ens agradaria a tots és poder curar moltes malalties. En principi, quan parlem de teràpia cel·lular, parlem de l'utilització d'aquestes cèl·lules, ja siguin cèl·lules mare, progenitores, adultes, el que sigui, per restablir o millorar la pèrdua de la funció cel·lular d'un teixit o d'un òrgan, ja sigui per una malaltia degenerativa o d'algun altre tipus, o per una lesió traumàtica. Per exemple, una persona que ha tingut un accident de moto i ha tingut una lesió medular, s'ha quedat tetraplègic o paraplègic amb una cadira de rodes, podríem intentar aconseguir trasplantar cèl·lules per curar aquesta lesió, per exemple, o qualsevol malaltia degenerativa, com totes aquelles que us he posat en el llistat. Per tant, bueno, tots sabem que tenim aquesta necessitat d'aconseguir recanvi per curar malalties. Penseu que la majoria de les causes de mort a nivell mundial són degudes a malalties produïdes per la pèrdua de la funció cel·lular. Si tinguéssim recanvi per curar totes aquestes malalties, seria estupendo. Tenim una alternativa, que a més a Catalunya i a Espanya en general són pioners, segurament n'heu sentit parlar de que són pioners en el trasplantament d'òrgans, però no hi ha òrgans suficients per tractar la quantitat de pacients malalts que es podrien beneficiar amb aquestes cèl·lules. Per tant, bueno, aquestes cèl·lules pluripotents són aquesta font il·limitada de cèl·lules que no se'ns acaben mai i que les podem transformar en cèl·lules especialitzades que podrien servir per curar malalties, ja sigui a partir d'un embrió o a partir de cèl·lules d'un pacient, del propi pacient o d'un altre pacient. Us deia que la primera línia de cèl·lules mare embrionàries es va descriure en el 98, que semblava que en 4 dies ja tindríem a mitja població mundial curada i que no havia sigut tan fàcil. Per posar-vos una mica així en situació, la primera vegada que es va intentar fer el primer assaig clínic amb aquestes cèl·lules va ser en el 2010. En el 2010, una companyia americana, que es deia Genome Corporation, després de demanar molts permisos i lluitar molt perquè la FDA als Estats Units és com l'Agència del Medicament aquí, més o menys, perquè la FDA li donés permís per començar aquest assaig clínic, va anunciar que utilitzaria oligodendrocits, que és un tipus de cèl·lula de la dona, que venien de cèl·lules mare embrionàries per tractar lesionats medulars. A veure, quan, és evident que tu no pots dir, tinc aquestes cèl·lules, ara les provaré amb un pacient. O sigui, abans de fer qualsevol tractament, has de fer un assaig clínic, i abans de començar un assaig clínic, has de demanar molts permisos perquè te'ls deixin començar, evidentment, perquè el prioritari és la seguretat del pacient. Volem curar el pacient, no donar-li més problemes dels que ja té. Per tant, es necessita molta feina per aconseguir autorització per fer aquests assajos clínics. Els primers assajos clínics, que es diuen fase 1, el que pretenen, es fan amb molt poquets pacients, i el que pretenen no és veure si el tractament és eficient. El primer que es vol saber és si és segur, si no estem tenint efectes secundaris importants. Per tant, quan es comença un assaig clínic, el primer que es pretén és veure si és segur. Després, si a sobre tenim la sort que és efectiu i que cura la malaltia, llavors ja és, evidentment, fantàstic i és el que volem. Bueno, el cas és que en el 2010 aquesta companyia va anunciar que començava aquest estudi, però al cap d'un any va dir que havia tractat 5 pacients i que deixava l'estudi. Va dir que deixava l'estudi no perquè hi haguessin hagut efectes secundaris importants, sinó per una qüestió econòmica, no tenien diners. Però en aquests 5 pacients que van tractar no van haver-hi efectes secundaris importants. Quasi alhora, una altra companyia, també americana, va anunciar el segon assaig clínic per tractar distrofia de degeneració de la retina, amb epiteli pigmentat de retina derivat també de cèl·lules mare embrionàries. Quan nosaltres diem, que això quedi clar, quan nosaltres diem teràpia o trasplantaments de cèl·lules mare pluripotents, embrionàries o IPS, hem de pensar que no estem trasplantant les cèl·lules pluripotents, sempre ja hem de trasplantar quan ja estan transformades, perquè com que aquestes cèl·lules, les pluripotents, es divideixen tant i tan ràpid, el que estaria, si les transplantessin quan són mare encara, produiríem tumors. El que passa que a vegades per anar ràpid diem trasplantaments o teràpia amb cèl·lules mare, però sempre és ja diferenciades. A partir d'aquest moment es van començar a posar en marxa diferents assajos clínics. Aquest és la continuació del que us he comentat, que pinten i pigmentat de retina, una companyia que es diu Biasite, que ara es diu Vertix, està en marxa diferents assajos clínics per tractar la diabetis tipus 1. Aquí a Europa, a París, el doctor Menachel va començar un estudi també per tractar pacients amb infarts. Bueno, van començar els primers assajos amb cèl·lules procedents encara de cèl·lules mare embrionàries, no IPS, perquè les IPS encara eren molt noves i encara no se sabia molt bé què es podia fer i què no es podia fer amb elles. Però ja a partir del 2014 van començar també els primers assajos clínics. Aquesta companyia japonesa va anunciar que havia fet un trasplantament de cèl·lules de la retina a partir d'IPS de la pròpia pacient que havien tractat. Aquí van descriure que no hi havia hagut efectes secundaris importants i que la pacient no havia millorat molt la visió, però no havia degenerat més. Aquestes degeneracions de la retina són molt ràpides, o sigui, que no degeneri més ja és una millora, encara que no millori la visió. I sobretot, si és el primer cas d'un estudi fase 1, que l'únic que es pretén és que sigui mirar si és segur o no. Al Japó, com que tenen el doctor Yamanaka, estan fent moltes coses amb IPS, després van començar poc després un altre estudi també amb IPS que no era de la pròpia pacient, era d'un donant, etc. Van començar molts assajos clínics amb cèl·lules procedents d'IPS. Aquí us poso uns exemples dels primers que van sortir, doncs per tractar pacients amb infarts, per tractar problemes de mèdula espinal, més per còrnea, Parkinson. També als Estats Units van començar amb aquests assajos clínics. Us deia, continuant amb el d'abans, no? Aquestes cèl·lules són una font il·limitada per obtenció d'aquestes cèl·lules. Us deia que l'avantatge de les IPS és que podíem tancar el cercle, és a dir, fer cèl·lules del propi pacient perquè el pacient no faci rebuig. I això és molt bonic sobre el paper i en la diapositiva. Però a efectes pràctics, el temps que triguem a fer tot això i el cost que té, és inviable fer-ho per cada pacient una línia diferent. Penseu que aquestes cèl·lules, quan estem treballant amb ella per fer teràpia, per fer recerca no cal, treballem amb sales de cultius normals, però si les necessitem, si les estem produint per fer teràpia, s'han de produir en sales blanques, igual que qualsevol altre medicament. De fet, l'Agència Europea del Medicament considera que aquestes cèl·lules són un medicament. I per tant, s'han de manipular en condicions de grau clínic, es diu condicions BMP, això per les inicials de l'anglès. Aquestes condicions és una manera de treballar excessivament cara, perquè requereix molts controls de qualitat. Evidentment és necessari, perquè les posarem en un pacient, ens hem d'assegurar que aquestes cèl·lules no tinguin cap bacteri que pugui produir una infecció al pacient, ens hem d'assegurar que no té cap mutació que pugui produir un càncer o algun altre problema en el pacient. O sigui, han d'estar molt i molt ben estudiades, i tota la fabricació en aquestes condicions. Mireu, aquí us he posat un esquema de lo que són les sales blanques, o sigui, el personal que treballa, que ja veieu com treballa, entra per una porta, es canvia dos o tres vegades, el material entra per una altra, surt per una altra, el material brut surt per una porta, les cèl·lules surten per una altra. És molt i molt complicat, i és inviable fer-ho això per cada pacient. Necessitaríem moltíssims diners, o almenys ara per ara. Per tant, hi ha una alternativa que seria fer bancs d'IPS que fossin compatibles amb la població. És a dir, igual que nosaltres diem que un pacient és compatible amb el seu cosí i que li dona un ronyó, quan es diu si un pacient és compatible o no, el que s'està mirant és una cosa que es diu el sistema d'histocompatibilitat, que s'abrevia així, HLA. Són uns marcadors que tenim tots en les cèl·lules i que cadascú els tenim diferents. Llavors, jo no faré rebuig si em passen un òrgan o unes cèl·lules d'una persona que té aquest HLA molt semblant al meu. Per tant, si jo hem de fer una IPS per cada pacient que vulgui tractar, miro quins són els HLAs més freqüents de la població i faig IPS amb aquests HLA, són unes IPS que ja les tinc generades, ja les tinc controlades, ja sé que no tenen cap problema, que són segures, que funcionen, que no tenen cap mutació que ens donaran problemes, que evidentment que no tenen cap virus, cap bacteri, i per tant estem abaratint molt els costos. I això és el que s'està anant últimament. S'estan creant bancs d'IPS compatibles amb aquest sistema HLA de la població. I a més, aquest sistema HLA és molt diferent en funció de cada població. Per exemple, la població japonesa té una HLA molt diferent que la nostra. La nostra serà molt semblant a la francesa, per exemple, perquè estem molt propers, no? Llavors, el que s'ha estat fent és mirant quins són aquests HLAs més freqüents per cada població i ja comencen a haver-hi alguns bancs d'IPS, aquí veieu uns exemples, aquest dels Estats Units, que ha fet només 5 línies i amb aquestes línies creu que pot cobrir el 35% de la població d'Estats Units. A mi em sembla molt, només amb 5 línies, i més als Estats Units, que hi ha molta variabilitat, però bueno, això cada autor fa els seus càlculs. Aquí veieu doncs, a la població japonesa, diferents autors, diferents bancs coreans, a Japó, Corea, estan treballant moltíssim amb IPS. Aquest és un banc que hem fet nosaltres en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits. Tenim 7 línies creades amb aquestes condicions de sala farmacèutica. Normalment les que nosaltres fem en el laboratori per fer recerca estan fetes en un laboratori normal, però aquestes sí que estan creades amb aquestes condicions de grau clínic són 7 i s'han fet càlculs i aquestes 7 línies podrien cobrir el 21% de la població espanyola tenint en compte aquest sistema de compatibilitat que us comentava. A França també estan treballant amb això, a Alemanya també estan posant a punt un altre banc, a Noruega, bueno, ara s'estan treballant una mica en aquest sentit. Ara aquí us porto, bueno, perquè ho veieu, aquestes 7 línies que nosaltres hem fet, aquests són aquests HLAs que us comentava, bueno, això és a moda d'anècdota perquè per ensenyar-vos-ho. Llavors ja, per acabar, us porto aquí perquè tingueu una idea del que s'està fent a nivell mundial, quins assajos clínics estan en marxa. Si agafem... A veure, això és un recull que hem fet, jo, no només jo, amb altres col·laboradors. És difícil saber tots els estudis que estan en marxa en el món, perquè hi ha països on tenen uns registres molt estrictes i molt ben organitzats i que pots consultar, altres països que no. De repente n'enteres que ja s'ha posat en marxa un nou assaig clínic perquè ho veus en una revista, en un diari. Llavors, bueno, és una tasca d'anar investigant, però bueno, més o menys, potser falta algun, però més o menys perquè tingueu una idea. Això són assajos clínics amb cèl·lules que procedeixen de cèl·lules mare embrionàries, que són els primers que es van posar en marxa. Doncs mireu, als Estats Units és el que té els assajos clínics en marxa, 21. Xina, el de la Xina, aquí tenim 11, però a la Xina és molt difícil saber exactament el que estan fent perquè són molt poc transparents. A Corea, i aquí ja veieu una miqueta ja de popurri de diferents països. A Espanya encara no hi ha cap en marxa, ens faria molta il·lusió que amb les nostres línies que hem fet algun clínic s'animés a fer-ne un. I si un total de 51, perdoneu. Ah, bueno, i això no us ho he dit, perdoneu. Aquest recull està fet a maig de l'any passat. Durant aquests mesos pot ser que s'hagi posat algun altre a punt. Però com us deia, és complicat recollir aquesta informació. I en quant a les malalties que tracten aquests 51 assajos clínics, doncs mireu, la majoria és per degeneració macular, problemes de retina, són els primers que es van començar a fer. Aquí tenim Parkinson, aquí en aquest blau no el veig, diabetis, diferents tipus de malalties neuronals, dos per tractar problemes cardíacs, bueno, una miqueta de tot, malalties renals, esclerosi múltiple, epilèpsia, una miqueta de tot. I si mirem els assajos clínics que estan en marxa amb cèl·lules que procedeixen d'IPS, aquí també hem de diferenciar si són autòlogues, és a dir, del propi pacient, com us deia, hi ha 11, i d'IPS, que són d'un altre donant, hi ha 57 que són d'un altre donant i 14 que són d'un altre donant però que té aquest sistema sistema sanitat que tinguin aquest sistema compatible, aquest sistema de compatibilitat HLA. Els països, aquí, Estats Units continua guanyant, però ja veieu que té molta importància a Japó, com us deia. A Japó, amb el doctor Yamanaka, estan treballant moltíssim amb això. També la Xina, entre cometes, Alemanya, a França n'hi ha 3, Canadà, la Índia. I les malalties que es tracten també són una miqueta, potser no, les mateixes, no són les mateixes proporcions. S'està començant a posar assajos clínics en marxa per tractar segons quins tipus de càncer, o sigui, fent que aquestes cèl·lules que nosaltres tenim ataquin el tumor, per tractar problemes cardíacs, Parkinson, degeneració macular, bueno, hi ha una barreja de diferents assajos. Més que res perquè tingueu una miqueta una idea, una visió del que s'està fent per ara en quant a aquesta teràpia amb aquestes cèl·lules. I jo crec que això és tot. Si teniu algun dubte, algun comentari o algun qualsevol cosa que vulgueu comentar o preguntar.
Molt bona tarda a tothom. Torna les preguntes.
Bon vespre. Una pregunta una mica pragmàtica. Tinguent en compte el promís d'edat de la seva audiència...
Ja no faci preguntes compromeses,
No, és ben senzill. Tinguent en compte el promís d'edat aquí, Serem a temps a gaudir dels fruits d'aquestes investigacions? No allò de que ens facin experiments, no, de gaudir-ne ja?
Exacte.
O hem de pensar-ho que serà profitós pels nostres fills o els nostres nets? Nosaltres serem a temps a gaudir de totes aquestes
investigacions? Això és posar-me en un compromís. Bueno, no ho he dit, tot això que us he comentat, no, perdoneu que m'he oblidat de comentar-ho, són assajos clínics, o sigui, no hi ha cap teràpia d'aquesta que tu puguis anar a un hospital i te la facin. Tots són assajos clínics. Jo sóc optimista. Jo crec que, per exemple, malalties com la degeneració macular està a res a que ja sigui una teràpia consolidada. Falta una altra cosa, ja ho heu vist, això són tractaments caríssims. Necessitem companyies farmacèutiques que apostin per aquestes teràpies i posin diners i ajudin a que estiguin a l'abast de tothom. No que sigui un tractament tan car que només ho puguin fer les 3 persones riques de no sé on. Això ja els investigadors ja se'ns escapa. Necessitem que les companyies farmacèutiques s'impliquin i s'impliquin d'una manera... per dir-ho, com ho diria jo, demanar que una companyia farmacèutica s'impliqui a nivell social potser és demanar massa, perquè bueno, les companyies farmacèutiques no són ONGs, però sí que s'hauria de mirar la manera que ells tinguessin un profit, però que es pogués beneficiar el màxim de gent possible. Inclús, jo per això sempre heu dit que és molt important que els governs i l'administració s'impliquin amb aquesta recerca, perquè llavors, si aconseguim que aquestes teràpies es puguin fer a hospitals públics, estaran a l'abast de tothom. Però com tot, al final sempre anem a petar els diners. Jo crec que potser amb algunes coses com la degeneració macular, potser sí, però bueno, falta que la tingui la malaltia, si no la té, ho sentiu bé? No. És molt difícil dir-ho, és molt difícil, però a veure, jo penso que està més a l'abast una degeneració macular, que hi ha molts assajos clínics i és com més, no senzill, perquè no és senzill, però que Parkinson, per exemple, que és molt més complicat, no? El cervell. Jo penso que hi ha assajos que estan tenint molts bons resultats i en degeneració macular estan tenint molts bons resultats. En diabetis estan tenint molt bons resultats. Diabetis tipus 1. L'altre dia vaig veure un article d'una d'aquestes companyies, un assaig clínic amb 12 persones amb diabetis, 10 ja no es pujava ni insulina. Zero. Falta passar a l'estadiu més difícil, que és passar d'assaig clínic a teràpia consolidada. Que l'Agència del Medicament l'autoritzi com a teràpia consolidada i que hi hagi farmacèutiques que postin, clar.
Seguint amb això que ho comentaven, no ens has parlat de cèntims, només dius que és car. A mi m'interessa molt això dels cèntims, perquè és clar, si no sabem quants cèntims hem de dedicar-hi, no tenim criteri si realment és car o és barat, perquè quin PIB dediquem nosaltres aquí, quina part del PIB, perquè si dediquem el 2%,
jo estaria encantada amb el 2%
del PIB, que sí. Doncs dediquem el 2% per rematar gent a la guerra. Potser que dediquem el 2% per fer viure la gent.
Però exacte, per això, llavors, no només amb això, en qualsevol recerca,
sí.
No s'està dedicant diners a la recerca. Sí. I la recerca és la salut de les persones dintre d'uns anys.
Són els nostres diners. I els nostres diners hem de decidir a on els volem posar.
Totalment d'acord.
Si m'ho pregunten a mi, lògicament, jo els vull posar aquí, a veure drama de gent.
Pues imagina si m'ho pregunten a mi. Clar, això a mi ja se m'escapa. Ojalà tinguéssim diners. No, en absolut. Jo m'ho trobo cada dia, a vegades per comprar qualsevol cosa, no sap el que ens costa. Perquè no hi ha diners. Sí, clar, però això ja són els... Aquí, doncs va.
Perdó. Com més? Quin és el motiu perquè hi ha més estudis sobre la degeneració de la retina?
Que d'una altra cosa. A veure, està començant degeneració macular, sobretot per diverses coses. Primer, que l'ull és un òrgan molt accessible. O sigui, jo abans m'atreviria a posar unes cèl·lules a l'ull que el cervell, no? Per exemple, el que dèiem. Tenim dos. O sigui, podem provar amb un ull i deixar l'altre per si de cas. No, és que és així, eh? És un òrgan molt immunoprotegit. Què vol dir? Que fa poc rebuig. Que això també és important. És un òrgan accessible que és tan fàcil posar com treure. O sigui, si nosaltres veiem que comencen aquestes cèl·lules a créixer descontroladament, és relativament fàcil extreure-les d'un ull, molt més que d'un altre òrgan. I que es va posar el protocol per diferenciar, o sigui, per aconseguir cèl·lules de la retina, es va posar a punt molt ràpid, és relativament fàcil. Llavors, és un acúmul de coses, és la suma de moltes coses. Van ser un dels primers i molta gent ha anat per aquí.
Alguna altra consulta?
Moltes gràcies, molt tècnic i difícil.
Sí, però s'ha entès o no?
Sí. Hem seguit.
Que a vegades és difícil.
Sí. No, jo els volia preguntar, perquè ara s'està parlant molt de les cèl·lules mare, sí. Però també estic veient que en traumatologia ja les estan fent servir.
Sí.
No?
Sí. Les fa molt llavors des del 59 que les estan fent servir.
Imagina.
Però per unes malalties molt determinades. Val. Hi ha assajos clínics amb cèl·lules de moll d'os, amb cèl·lules de sang de cordó umbilical per tractar moltes malalties, però a nivell d'assaig clínic. Que sigui una teràpia consolidada és, com els deia, per algunes leucèmies, malalties de la sang i poca cosa més. Però per això funcionen perfecte, per això funcionen i des de fa molts i molts anys. Però aquestes són cèl·lules mare adultes i fetals, no són les pluripotents. No ens donen tant de joc perquè no les podem diferenciar a tantes coses. De fet, no es trasplanten. Quan es fa un trasplantament de moll d'os, es trasplanten tal qual. No fem aquesta diferenciació. El que passa que per curar una sèrie de malalties funciona. Però no curarem una diabetis amb cèl·lules de moll d'os tal qual. O un Parkinson.
Gràcies.
Gràcies. A mi, per exemple, el meu primer...
Micro.
Són unes mares teves? Del greix?
No, és una treu de sang.
Del mateix genoll?
Del mateix genoll.
Vale. Segurament més que cèl·lules mare era PRP, plasma rico en plaquetes. Sí, també es fa amb cèl·lules mare adultes, de moltes vegades es, sí, es treu del greix moltes vegades. Si és de la sang segurament era PRP. O, aquestes cèl·lules s'utilitzen no per regenerar, perquè no tenen aquesta capacitat de regenerar, però sí que tenen una mica de... capacitat de... són antiinflamatòries a vegades. Hi ha gent que li funciona bé i hi ha gent que no li funciona gens. A vostè?
Molt bé.
Sí? Pues molta, pues molt bé. Si no, hi ha gent que li funciona, eh? I hi ha gent que no. Depèn, és provar. Però no són aquestes. Mm? Però bueno, tenen la seva... és com tot, eh? Jo he vingut aquí a parlar de les... són les que jo treballo i les que conec, però per això també al principi els he volgut explicar una miqueta que hi havia altres tipus i per què servien. Perquè també és important no posar-les totes en el mateix sac, perquè cada cosa té la seva... Sí, sí.
La màcula degenerativa. Donen injeccions. I què s'ha de fer? Fa líquid.
Per la degeneració macular?
Sí.
El que es fa amb, aquesta, amb aquests assajos clínics, el que estan fent, ho fan de dues maneres. Alguns assajos clínics posen les cèl·lules de retina, tal qual, i els altres posen com amb uns parxes i els posen en la retina. Mm. Estan tenint bons resultats, eh? A vostè? Però què li posen a vostè? Ah! I li treuen el líquid? Ah, clar. Ja. Bueno, clar, és que cada... no tot es cura igual, eh? Cada malaltia i cada... d'això té el seu tractament.
Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda. Moltes gràcies.